A Ràdio Maricel, a cel obert.
Primer de tot, un bocinet de la senyora de la comèdia. Aquí va.
En serio, que jo estic super contenta de que hagueu vingut i sobretot de que encara estigueu així i no se n'hagueu anat. Per favor, stop ja Instagram a enviar-me missatges que em diguin que faig una beauty routine. Però quina beauty routine tinc que fer jo? Però tu no em veus a mi que jo no em pentine? Lo més gran del món és tindre un fill i lo més gran del món és tindre la Thermomix. No t'enganyes tampoc, eh? Ara pugem així totes, les que estem. I es fem una foto i en el moment en el que algú va a disparar, tu notes com... No els cristians, però això exactament és com si a tot l'exèrcit li haguera agarrat un atac d'almorranes i anaren...
Ho llegim de les notes biogràfiques. Maria Juan és actriu, còmica i presentadora, llicenciada en art dramàtic a l'ESAT de València. La seva carrera destaca en el terreny de la comèdia i el gènere de l'estanap. Des del 2019 crea i lidera un segell de comèdia en valencià, el segell Riures, amb el focus posat en la llengua i en la diversitat. Com els dèiem, moltes hores de vol, perquè amb l'aparició de la nova televisió pública valenciana A Punt va tornar a València el 2018, però abans de tornar a València, 10 anys vivint i treballant a Madrid, amb espectacles propis, amb projectes com Les Noches del Club de la Comèdia, que la va portar de gira per teatres de tot Espanya, projectes televisius, amb Andreu Buenafuente o amb el programa de Cristina Pardo, Liar la Pardo, a La Sexta, i diferents projectes a la U de Televisió Espanyola, etc, etc, etc. Actriu, comunicadora, mare, perquè ella també ho fa valer en algun moment, tot dient que no, per ser mare i per totes les feines que comporta i per tota l'energia que es deixa, per això no es cobra, però per fer d'actriu sí. Maria Juan, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, com esteu?
Home, nosaltres encantats de sentir una valenciana, encantats de sentir una valenciana en valencià, perquè fora, com ho direm això, fora de l'Alqueria Blanca, no havia escoltat allò en valencià així, d'aquesta manera, eh?
És veritat que és una de les coses que, bueno, lo primer de tot, gràcies perquè has fet ahí tota la introducció, jo crec que el que no sabia qui era... ja li has fet un tastet de tot, ja més o menys es fa una idea. I és veritat que això del valencià, crec que és, jo sempre que començo els espectacles, sempre li dono a la gent, sempre dic, va, vos deixo uns minutets, sí, per a que l'orella se vos faça, no? Per a que, perquè, clar, d'alguna manera no estem acostumats. Jo sí, perquè jo convisc amb un català, des de fa molts anys, però la meva parella és català. Llavors jo l'orella i l'oïda la tinc molt feta al vostre dialecte, no? A la vostra parla.
És que de fet no sé...
Però m'agrada molt quan valoreu molt el valencià, que crec que sempre hi ha una cosa com que dolç, que bé sona, quan que ens agrada escoltar-ho, m'agrada molt.
És que precisament anava per aquí. Que bonic que és escoltar aquestes varietats de la llengua.
Totalment.
No sé què ens està passant últimament, que tot ens fa mal, però que bonic és, perquè tenim tota aquella sensació de dir que tot fa mal, i en canvi tan bonic que fa escoltar algú parlant amb allò que li és propi, amb allò amb el qual ha nascut, ha viscut.
Total.
I no sé si...
Què passa? Que nosaltres, des del País Valencià, jo des de molt, molt xicoteta, jo recorde que TV3 formava part del ventall, no, televisiu que tenies, que quan jo era menuda era reduït, hi havia 4 o 5 canals, i un d'aquells era TV3. Però és veritat que, bueno, malauradament, ja saps que a nivell polític ha sigut la reciprocitat, el que tinguereu allà Canal 9 i el que nosaltres puguem continuar veient TV3, això és una cosa que... bueno, políticament es va fer complicat, no? I crec que és una llàstima, perquè jo tinc molts amics d'allà que coneixen... tinc un amic que diu lo de nit d'erotisme. Ara, saps? Quan feien en Canal 9 la nit d'erotisme, i ell deia que era molt menudet i recordava allò de dir... I després, nit d'erotisme, de Canal 9. Dic, hòstia, és això el tòmbola, el que vols queda de Canal 9.
Oi tant, el tòmbola, mare de Déu.
Però sí, és molt bonic que puguem compartir... A mi, jo que tinc molts amics, pues, tant a Catalunya com a les Illes, crec que és superbonic que tinguem aquesta diversitat, no? Que tinguem una llengua tan rica i tan diversa.
No sé si les persones que us dediqueu a la cultura, així en majúscules, també arriba un moment que teniu aquella sensació que la vida està estructurada per capes. Hi ha una capa política, però hi ha una capa social que, no sé si dir, està bastant més lliure de prejudicis o de discursos, i quan un va pel món, doncs si és valencià és valencià, i si és català és català, i no es troba, o crec que no es troba, amb tota aquesta farda de tensió amb la qual sembla que convivim cada dia, no?
Sí. Mira, és veritat que jo, ja abans ho has dit, que jo durant molts anys he estat vivint a Madrid.
Sí.
Madrid crec que també hi ha molt de prejudici, crec que Madrid és precisament una ciutat superoberta perquè hi ha gent de tot arreu.
Uh-huh.
Jo a Madrid crec que he parlat més català i més valencià en Madrid que en molts llocs, perquè al final te trobes amb moltíssima gent que és catalana, que és valenciana, que és de les Illes, que és de... I és veritat que quan més jo crec que la gent que estem acostumats a moure's molt,
sí,
bueno, pues t'acostumes a conèixer gent de llocs diversos i diferents, i crec que això és el que fa, bueno, pues el que tu dius, pues les capes i que anem fent un món cada vegada més ric, no?
Mm-hmm.
Quan més tancadet estàs i més tancat en ta casa i en el teu poble, pues més difícil és que conèix. També és veritat que avui en dia, per sort, amb tot el tema dels mitjans i les xarxes i tal, crec que és fàcil obrir-se, és fàcil descobrir, és fàcil conèixer, i a nosaltres riure's del setge del que has parlat, per a mi precisament era això, és com que al País Valencià, bueno, per desgràcia, bueno, políticament hem tingut moments en els que la llengua era una manera de lluitar. Això també és català, ja ho sabeu,
sí.
no vos he d'explicar res. Però és veritat que els que tenim la llengua, que no és la majoritària del país, pues bueno, pues hem d'utilitzar-la com a ferramenta. I jo, cansada de... És en valencià, no? És en valencià, no? És en valencià, no? Pues al final vaig dir, mira, el setge es dirà riure's en valencià. Risas en valenciano.
Uh-huh.
Ja no cal que m'ho pregunteu, perquè és evident que és en valencià. Entonces, això ha sigut, jo crec que va ser una bona decisió, perquè ja no feia falta explicar-ho.
D'acord.
Saps? Bé, ja el que pregunta si és en valenciano o no, és directament que no s'ha llegit. Vull dir, una cosa de dir, xico, o no t'has pres la molèstia,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè has contractat a riure's en valencià. I a partir d'ahí, també et dic que amb la intenció de normalitzar, perquè jo estic molt cansada, però igual com lo de festival d'art en femení, no? Encara estem en un moment en el que d'alguna manera s'ha de posar la etiqueta, no? S'ha de dir, és en femení, és en valencià, i crec que s'ha de tendir cap a normalitzar això, cap a que fem un festival en el que hi ha dones, i ja està. Però bueno, estem ahí, estem en la lluita, i jo no em canso d'estar en la lluita.
A Madrid riuen pel mateix que riuen a València, riuen pel mateix que riuen a Catalunya?
Jo crec que no, jo crec que, és veritat que després ja crec que hi ha temes que són absolutament universals, no? I per això suposo que Shakespeare li agrada a tot arreu, no? Per què? Pues perquè hi ha temes que són universals. Parlar de l'amor, parlar de la feina, parlar de la vida, parlar de la natura, parlar de certes coses, és universal, perquè tots ho passem. Però és veritat que després hi ha, bueno, xicotetes coses que segons on estàs funcionen o no funcionen. Això a mi em fa molta risa. Bé, jo he fet coses a Madrid esperant el riure i dic, ui, per què així no riuen? Què ha passat, no? No ho he fet igual, no ho he... O a Catalunya, per exemple, jo sempre em xoca molt que amb tota aquesta cosa siguin un públic tan respectuós com és,
sí,
perquè és veritat que el públic català jo moltes vegades hi tinc que dir, ja no en respectes tant. Vull dir, riu, aplaudeix, manifesta't, que no siga al final quan es manifesta.
D'acord,
no?
O sigui que tenim fama que ens costa una mica arrencar, eh?
Sí, una mica, el que passa que jo ja són molts anys i ja ho estic, ja, no? Jo tinc molt, bueno, pues al final és molt estable i ja sé quines tecles tocar-vos per a des del principi, d'alguna forma com donar-vos permís per a el que et dic, per a no ser un públic tan respectuós.
Per deixar-nos anar, vaja.
Sí que exacte, l'estàndard sí que necessita d'alguna manera una interacció contínua, no és... Tu no estàs una hora veient una obra clàssica o dramàtica i al final aplaudeixes. A l'estàndard jo necessite que vosaltres aneu, bueno, soltant-vos, aplaudint, rient i acompanyant-me, no? I això fa sumar, i això fa anar creixent l'espectacle. Però hi ha moltes coses com el tema escatològic, per exemple.
Sí.
A mi em sorprèn moltíssim com els catalans. És d'aquests Així com moltes vegades dius, si solta una mala paraula, una paraulota o un taco, la gent riu. En Catalunya és amb el tema de l'escatològic. No sé per què hi ha una cosa... Això vos fa molta gràcia, vaja, vos agrada molt.
Potser per això, molt, potser per això tenim la tradició del caganer.
Pues pot ser, sí, és molt probable.
Dic, eh? Perquè a vegades... Però de la mateixa manera que sí, l'humor té trets diferencials, hi ha humor masclista, o exagero, hi ha humor masclista i pot haver també humor feminista?
Saps què passa? Que crec que ahir hem de fugir una mica, no? Del feminisme és el contrari del masclisme. Ahà. Uh-huh. Perquè no sé si ho tinc tan clar, que això sigui així.
D'acord.
No, crec que el feminisme va més enllà de lo que seria la lluita entre homes i dones, o el gènere... O... Uh-huh. Crec que el feminisme abarca... Em sembla més ampli. Em sembla com un moviment molt més ampli, perquè, no sé, crec que a nivell de... Crec que quan et trobes fent humor feminista, no sé si és el contrari. Jo he vist humor masclista.
D'acord.
L'hem amat.
Això sembla... Això està clar, no? Això està claríssim.
Clar. En canvi, el masclisme, per exemple, jo em sentia molt incòmoda, no? Quan veia a homes, còmics, companys, moltes vegades sí, amics, vull dir, companys de professió, perquè jo també, pues, bueno, per l'edat que tinc, sí, tampoc eren tantes dones. Uh-huh. Normalment solies estar sola entre molts homes, no? I jo em sentia molt atacada, però en aquest moment tampoc ho identificaves, no? No acabes d'identificar què és el que no et feia gràcia d'això que estaves escoltant. Perquè el feminisme, jo entre en ell, jo començo, en el moment en què soc mare, fa 8 anys, comença a tindre consciència de moltes coses de les que no les tenia.
D'acord.
I en canvi jo faig humor, i és evident que faig un humor, no sé si feminista o molt des de la meva condició de dona, i jo no considero que estiga contraatacant. Saps què vull dir?
Sí.
Perquè jo no necessite basar el meu humor en atacar als homes o als companys. Uh-huh. El que passa que jo faig humor, pues, si parla de la maternitat, per exemple, moltes vegades em dono compte de que no estem acostumats a... El públic no està acostumat a sentir parlar a una dona parlant del part, per exemple, no?
Uh-huh.
Perquè no ens han contat els parts. Per què? Pues perquè els homes no els han contat per raons segurament òbvies i perquè no hi ha tantes dones d'una certa edat que han sigut mares i que estiguen fent estàndard, no?
Uh-huh.
Llavors, crec que són tot coses noves que ens estem... Bueno, nous llenguatges que ens estem trobant.
Doncs fiquem-nos en aquest assumpte dels nous llenguatges o les noves maneres.
Sí.
Amb tots aquests anys d'experiència, el públic jove té una mentalitat més oberta o no?
Jo crec que hi ha de tot, eh? Jo
aquí hi ha de tot.
Jo soc molt, molt poc partidària de criminalitzar ni a la gent jove, ni a les xarxes, ni...
Uh-huh.
Jo crec que, sobretot perquè jo tinc una filla i jo veig la lluita que jo tinc, per exemple, perquè no estiga tot el dia a la pantalla o a la tablet o que no vulga mòbil o que... Però jo recordo a ma mare amb una lluita constant perquè jo no m'assentarà davant del telèfon fixe i em passarà una hora parlant amb una amiga, no? Perquè vull dir que d'alguna manera cada moment té les seues lluites.
No? T'ho preguntava perquè fa setmanes que vàrem parlar amb una altra actriu representant de companyia teatral i ens comentava fins a quin punt els mòbils o la cultura dels mòbils o la cultura de les xarxes o la cultura de les pantalles ha fet que bona part del públic més jove en una sala, en un teatre, li costi especialment més mantenir la concentració o l'atenció respecte a l'actor, l'actriu, a l'obra teatral que s'estigui representant o l'estanap o el que sigui. Ho has notat, això?
Sí, estic d'acord, en això estic d'acord. Però també passa una cosa. Passa que tota la societat hem d'anar de la mà, vull dir. Els nanos, la gent més jove, els xiquets són el públic més crític i més fiable que n'hi ha, no? Sempre diuen allò d'un xiquet i un borratxo, tal.
Sí,
és difícil fer-li mantindre. Però també et diré una cosa. A tu una cosa que t'avorreix també et fa desconnectar. Perquè tu quan vas a veure una pel·li i la pel·li és una merda, també desconnectes. O si vas al teatre i el teatre no mola, també et desconnectes.
Sí.
La diferència és que nosaltres s'avorríem i teníem que seguir ahí sentats adormint-se, i avui, si nosaltres no ensenyem als nens que l'hora d'estar en el teatre no pot haver accés al mòbil, evidentment ells se'n van. Vull dir que també és una cosa de, que és una cosa de tots. La meva filla, que porta anant al teatre i anant a concerts molt menuda, suposa que per, bueno, per raons òbvies,
sí, sí, sí.
Sap que durant el teatre ni es parla, ni es mira el mòbil, ni es fa res.
Mm.
Vull dir que això també és una corresponsabilitat que tenim tots. Hem de ser molt durs i molt inflexibles en que tenim que saber quan es pot accedir al mòbil i quan no. I després també t'en diré una. Com a actors i com a còmics i com a tal, ens hem de plantejar si el que estem fent és interessant o no és interessant. A nivell de, claro, a nivell de llenguatges, jo entenc que els nanos estan tan acostumats a la tele, a veure pel·lis, a veure videojocs, a veure tal, que un teatre convencional pot ser el resultat poc interessant. Però si el discurs està... El teatre al final és la paraula. Vull dir, que tu anaves a veure Rubianes i Rubianes no tenia efectes de sonido.
Sí, sí, sí.
Tal, però estaves absolutament fascinat. I jo moltes vegades vaig a pobles... Mira, aquest estiu vam estar en Tona un dissabte a les 7 de la vesprada en festes.
Sí.
I en l'actuació hi havia nens, hi havia adolescents, hi havia abuelos, hi havia... Uh-huh. I moltes mares em van dir, estic fascinada de que el meu fill adolescent ha estat una hora escoltant-te. Claro, jo ahir també pense, bueno, també ens haurem de plantejar si el que estem contant com a artistes
yes.
està interessant al públic o no. Perquè jo vaig estar l'altre dia en el poblet en el que jo estic a l'estiu, veient una obra de teatre, i els nanos estaven fascinats. I estaven jugant, i estaven... Llavors pense, vale, esta gent ho està fent bé.
D'acord.
Vull dir que em sembla una mica injust que li tirem tota la culpa a la gent jove, perquè té mòbils, la gent jove està subnormal. No podem entrar en una cosa tan fàcil.
Estiro
que... És una responsabilitat
sí,
de
tots. Sí. De la consciència col·lectiva, eh? Estiro aquest fil. Perquè no sé si també, arran de les xarxes de la nova manera de viure, hi ha un monologuista o una monologuista a cada cantonada. Si tens una certa sensació que aquest és un gènere, allò que em deien abans i que sempre s'havia considerat, un gènere molt difícil, com és el monòleg, hi ha un monòleg de comèdia encara més difícil, per aquells que diuen que a vegades és molt més difícil fer riure que fer plorar. Ara hi ha una veritable, no sé si dir, hi ha una veritable explosió de monologuistes o de stand-up a canals de YouTube, a xarxes, o no?
No, jo no ho crec, no ho crec. Tornem a lo mateix. Vull dir, a mi em sembla perfecte que tot el món vulgui provar. Però ja t'assegure jo que de tots els creadors de contingut... Perquè tu estàs parlant més que de monologuistes, estem parlant de creadors de contingut. Esta moda que hi ha ara de que qualsevol agafa un mòbil
exacte.
I diu que és creador
de contingut.
Però saps què passa? Que a mi em sembla... Torna't-lo mal. Igual és que jo soc molt... Però a mi em sembla perfecte. Perquè ja t'assegure jo que després hi ha que mantindre's en aquesta professió.
Uh-huh.
Vull dir, jo porto molts anys. Jo vull saber de tots aquests creadors de contingut quan
podran
fer d'això una professió, claro. Vull dir, tu vols intentar-ho, vols provar? Fantàstic. Jo conec molts creadors de contingut que després, quan han intentat, potser, anar a un teatre, primera, si tens un públic molt jove i aquest públic no té un accés, no té capacitat econòmica com per a pagar entrades, vull dir, són seguidors teus de xarxes, però després no aniran a veure't al teatre. Llavors, quanta gent d'aixòs creadors de contingut faran d'això una professió? Viuran d'això. Podran pagar uns autònoms, podran pagar... Per tant, el teu entreteniment ara mateix és fer vídeos? Bueno, estupendo. Hi haurà un moment en què diràs, igual tinc que deixar-ho estar perquè és que jo he de viure d'alguna cosa, no? He de professionalitzar-me, he de fer d'això una professió. Si decidixes fer-ho. I si tu decidixes invertir hores i hores i hores al dia en crear contingut per a xarxes, bueno, benvingut, cadascú es mata com vol. Jo, és que, jo en això pensé, no vaig a criminalitzar-ho, però pensé, per a mi és una pèrdua de temps, però igual per a ells no.
Sí, sí, sí.
Per això et dic que hi ha molta gent, sí, però també ha hagut molta gent, no sé com dir-te, vull dir, cada època té les seues coses, i ja el dic, més que monologuistes, jo crec que són creadors de contingut. Que és com una altra... Bueno, és el que se lleva ahora, chico. Va, el moment en què també tot el món és dissenyador gràfic.
Està clar. M'ho has posat molt bé, però perquè aquesta professió continua sent tan difícil com ha estat sempre, des del punt de vista de poder-se mantenir professionalment d'això?
Jo crec que sí, jo crec que és complicat, perquè que jo tinc molts companys i companyes, jo sóc una de les afortunades que viu d'això. Uh-huh. Bueno, suposo que perquè... Pues mira, bàsicament jo crec que el fet de que jo estiga en el lloc tan, tan bo en el que crec que estic és perquè en el seu moment vaig apostar per fer comèdia en valencià. Vull dir, jo a València, des del minut 1, vaig començar a fer comèdia i és que per a mi era absolutament normal i lògic fer-ho en valencià. No em vaig plantejar mai. Home, a Madrid sí, per raó
sí,
nòpia.
Sí, està clar, està clar.
Llavors, estat a Madrid, doncs pues bueno, pues clar, allí treballava en castellà. Però després no he perdut mai el vincle així. Què passa? Que el que en el seu moment tot el món mirava amb cara de uau, com se t'ocorre, no vas a treballar, o lo vas a tenir molt difícil, claro, això ha fet que jo siga en molts moments la única o de les poques que si tu buscaves entreteniment en valencià havies de morir, havies d'acabar amb mi.
Uh-huh.
I sobretot dona, vull dir, dona i en valencià només estava jo. Per tant, el que en el principi podia suposar una superdificultat, que no el dic jo que no ho fos perquè jo sé el que m'he vist,
sí.
Però al final també ha fet que siga una cosa bastant... Bé, però és que a Catalunya també, vull dir que ara mateix hi ha tota una bombolla de comèdia en català, uh-huh. Jo ve que comença a fer stand-up en català, però deixa'm que et diga que fa... 10 anys quan jo començava en català, el stand-up, més allà de Pep Plaza o el com es diu aquest?
Sí, sí,
Jordi,
igual.
Sí, Jordi...
Home, com no sigui Jordi L.P.
El Jordi L.P. Vull tota aquesta gent que ha fet fa molts anys que va pels pobles fent
sí.
Espectacles en català, però el món del, com tu dius, l'stand-up, el monòleg pur i dur, fins fa 3 anys, no ho feia ningú, fins que han sortit pues, la Charlie P, ara està el Marc Serrat,
sí.
El Guillem Estadella, però tot això és una gent que tenen 30 anys.
Sí, sí, diguem-ne que gairebé vam saltar de Capri a Buenafuente, i de Buenafuente a l'estat actual, sí. No?
Sí, sí, però Buenafuente és una figura que coneixem per la televisió.
Està clar, absolutament.
Però després el Buenafuente no era d'aquests còmics que anava pels pobles, com ja et dic, com el
totalment.
Guillem Estadella. Guillem Estadella és un tio que fa... Està fent la ràdio, però... I a més, cada vegada va agafant més noms...
Sí, sí, però s'està...
Un tio que després es fa...
S'està patejant Catalunya.
Pobles de la Catalunya... Clar. I ahir és on tu fas... Ahir és on tu generes una indústria, un que la gent jove es veja mirallada amb tu i diga... Ah, fer-ho en català és una sortida. Fer-ho en mm-hmm. català és una manera de... I això a València és el que nosaltres hem intentat fer amb el Segell de Riures en valencià. I adonar-nos-en de que en el moment en què hi havia molta oferta, o sigui, hi havia molta demanda, però no hi havia oferta. En el moment en què hem col·locat oferta en el mercat, hi ha molta feina. Perquè els pobles, tot i que jo crec que des de Catalunya sempre s'ha tingut una visió del País Valencià una mica errònia, vull dir, està clar que han hagut 20 anys de govern de dretes, que ara han tornat ahir,
mm-hmm.
però als pobles, el parlar del poble, la cultura en els pobles, predomina molt més el valencià que el castellà. El que passa que jo crec que és una cosa que des de fora, bueno, pues institucionalment no s'ha vist, uh-huh. però als pobles, la cultura es viu i el poble viu en valencià. Què passa? Que després dèiem, bueno, viene el teatre i viene en castellano. Hasta que tu li dones la possibilitat de tindre-ho en valencià.
Uh-huh.
I si tu li dones la possibilitat de tindre-ho en valencià, no dubtes que fins i tot els pobles de dretes, Vull dir, moltes vegades prima el valencià.
Deixa'm que estiri aquest fil, perquè començàvem la conversa parlant de l'Alqueria Blanca, que és aquesta sèrie de punt de la televisió valenciana que té un èxit sensacional a l'alçada del que aquí pot tenir, com si fos ahir, l'únic que aquí ens movem més en el drama quotidià, i allà es mouen més, diguem-ne, en el costumisme i amb una mica la comèdia, no? No sé si dir fins a quin punt això que pot semblar, no sé si dir que un gènere menor, allò, la comèdia de cada dia a la televisió valenciana, al final és el que queda i el que ajuda també molt a la llengua a normalitzar-se.
Sí, clar. Clar, clar, total. El problema aquí és que ens hem arreat 5 o 6 anys sense televisió pública.
Està clar.
Sense televisió pública en valencià. En el moment en què la televisió ha tornat i s'ha rescatat una sèrie com l'Alqueria Blanca, doncs clar, és costumisme, però a més És que si els hagueren donat altres, les altres sèries que s'han fet, que jo n'he participat en alguna, de fet La Forastera crec que la van fer també, va haver un temps que es va veure també en Catalunya, amb TV3, les sèries més o menys han funcionat. L'únic problema que tenim en el País València és que la tele que tenim és la tele menys més infrafinançada de tot l'estat espanyol. És a dir, tenim una tele amb molt pocs diners. Uh-huh. Per tant, el que es fa, bueno, pues hi ha poca possibilitat de fer, per a fer ficció de tindre diners. Per a fer televisió de tindre diners, que és el que està passant en TV3. TV3 està fent un eufòria, està fent que els nanos es tornen a enganxar a la televisió. I en canvi, al País València hem d'assumir, primera, que tenim, jo crec que una falta d'autoestima important, de creure realment que amb el valencià i amb el tal podem arribar ben lluny,
sí.
Crec que això és un problema. A més, crec que ho pensa també dels 8 anys de govern d'esquerres que ha hagut. Crec que no han tingut la valentia suficient com per fer del valencià una bandera com la que els catalans sou del català, no? Crec que això és una cosa... Bueno, és una opinió meua,
sí.
Si ho escolten en el País Valencià, pues ja es barallaran en mi, no? Però vull dir, crec que molta gent pensa com jo també, i a punt passa això, que una sèrie com l'Alqueria és la que fa que després tingués un star system d'actors que a Catalunya teniu, però aquí no. Perquè tu en Catalunya qualsevol actor de la tele després va al teatre i plena el teatre. A València... Bueno, hi ha molt poca gent, hi ha poc star system.
D'acord.
I això fa que no tingués... Bueno, pues... La tele té que ser un reflex, també. I així només tenim l'Alqueria. Uh-huh. Què passa amb la gent jove? Perquè està molt bé l'Alqueria. Jo pense que està bé que ja es fa un producte com l'Alqueria. Però què passa amb la gent jove? Amb què enganxes a la gent jove?
Està clar.
No hi ha una sèrie en la que els joves se senten identificats. I quan s'ha fet, ha tingut èxit, eh? I ha funcionat. Però, claro... Fas 8 capítols.
Mm-hmm.
En 8 capítols no tens temps, com les vostres sèries, no? Que, clar, tu mira quan va posar les vermelles.
Sí,
la meva filla ha consumit aquesta sèrie, no?
Home,
i la vista.
O Merlí, vaja.
El Merlí també. Vull dir, són sèries que realment cohesionen, fan que la família sencera se senti a veure la tele. I això, pues, amb l'Alqueria és més difícil d'aconseguir.
Mhm.
Però dir que, bueno, al final em sap greu, però tot acaba reduint-se a una qüestió de pasta, a una qüestió de mitjos, a una qüestió d'aposta per la cultura, per la llengua, per la... Bueno, diners, tio, al final tots són diners.
Està clar. Què explica la senyora de la comèdia?
Pues mira, tot això de lo que estàvem parlant, d'alguna manera, saps?
Vaja.
Però amb humor. Sí, perquè a mi també em diuen que sóc molt costumista. A vegades m'han dit que sóc la... M'han dit coses molt boniques com ser la Rodrigo Cueva, Rodrigo Cuevas de la comèdia valenciana. No?
Caram!
Jo, això és un... Sí, són coses... Per això, perquè jo d'alguna manera és com que aconseguisc que... Em fa la sensació de que aconseguisc que de generacions molt diferents i segurament de tendències polítiques molt diferents, que això no sé si m'alegra o em preocupa fort.
Home, per un artista suposo que ha de ser una alegria poder conciliar, conciliar però... l'interès de públics tan diversos, no?
Ja, però hi ha vegades que dic, perquè hi ha un senyor de Vox escoltant-me i rient-se, jo voldria que este home s'ofenguera molt fort i s'aixequés
ja.
I marxés, no?
O potser riu per algunes coses i s'ofem per unes altres.
Sí,
no?
Però la història és que... Sí, segurament. Bueno, que també hi ha molts que són... Si votes a Vox, en principi, una tremenda intel·ligència, jo no te pressupose. Però, vull dir, hi ha gent que... És veritat que jo parle de coses pues, com molt quotidianes,
ja.
No? Parle de... Pues, això, lo que posàveu abans en el tall. Uh-huh. Em posa a parlar de la beauty routine, em posa a parlar de portar els xiquets a l'escola i com fem els esmorzars i com es fèiem abans i com es fan ara... I parlo del meu part o de del meu embaràs. Bueno, parlo del pas del temps, de com es fem grans. Claro, depèn del públic que tinga, els ho venc com un spoiler, soy tu futuro, o amb la gent gran es fa recordar el moment de quan ells en tenien 40. Bueno, suposo, i amb això jo crec que cole molta informació a nivell, perquè jo mulle molt, jo crec que políticament sóc una persona bastant... Vull dir, significada, vull dir, així anava també. Que cada vegada estic exiliant-me més a Catalunya, perquè així que van tirant-me. Però crec que des d'una manera poc, com suposa que simpàtica, o molt des del pallasso, molt des del clown, crec que és molt fàcil colar la teua manera de pensar i els teus valors o el que tu pretens transmetre, perquè per a mi la comèdia també ha d'estar d'alguna manera... Bueno, jo necessito implicar-me, no sóc una persona que puga fer humor blanc i ja està, no?
O sigui que d'alguna manera...
Però d'una manera dissimulada.
Des de la comèdia, òbviament, es pot fer crítica, i no sé si entraria Maria Juan, però crec que sí, a partir del que comenta, en el concepte d'artistes compromesos amb un ideari, sí, unes conviccions, una forma de creure, una, sí, forma de viure.
Saps què passa? Que moltes vegades quan em plantege, pues això, no? Dic, joder, igual estic fent un humor massa blanc, o lo que dic són no són coses importants, uh-huh, perquè sempre tenim aquesta sensació de voler fer de que el teu discurs, això també és l'ego dels artistes, que som insuportables, i volem sempre com, buah, no?, passar a la història. I moltes vegades penses, és més fàcil, soc dona, estic sola en un escenari i ho faig en valencià. Vull dir, això, uh-huh, ja, per a mi ja és una...
Una declaració d'intencions.
Mateixa. Sí, d'alguna manera, vull dir, per a mi, ja el dic, però el fet de treballar en valencià, estiga on estiga, i molesti a qui li moleste, per a mi ja és una declaració d'intencions, ja és un jo no baixaré d'ací. De fet, segurament si treballarà en castellà o les meves xarxes socials les faran en castellà, sempre et diuen allò de arribaries a més gent.
Està clar, sí.
I jo pense, ja, però no sé molt bé si el meu objectiu és arribar a més gent o sentir-me còmoda i sentir-me fidel a lo que jo crec, no? Uh-huh. Vull dir, encara que això em faça ser, pues, menys coneguda, treballar menys o guanyar menys o arribar a menys gent. No sé si el meu objectiu és ser superconeguda. El meu objectiu és estar, sentir-me bé en el que faig, no?
I entre els objectius també deu haver, i no sé si això també amb el pas dels anys i de l'experiència, entre els objectius hi ha el fer un espectacle en què veritablement tot allò que es diu sigui tot allò que es pensa i es diu de la manera més lliure possible.
Home, jo tinc molt clar que però la història és que tot el que dic en un espectacle clarament ho pense.
Aha.
Vull dir, ho defense a mort. El que passa és que, per lo que et dic, que jo no tinc, les meves aspiracions no són... Hi ha una cosa de no necessitar fer el pamflet. Jo parlo, per exemple, de la meva necessitat de voler fer toples en una piscina pública perquè tinc el dret i vull fer-ho, sí, i perquè vull que les noves generacions entenguen que podem ensenyar el que ens dona la gana.
Uh-huh.
Pues no sé si fa falta... Pues no sé,
sí,
si,
sí, sí.
No sé si vull portar la bandera del feminisme. És simplement que això és una cosa petita, concreta, que passa en el meu dia a dia i que crec que si jo tinc la possibilitat de dir això davant d'un escenari, crec que d'alguna manera estic aportant algo a la gent que vinga per darrere de mi.
Mm.
És a dir, no vindrà ningú a dir-te el que pots ensenyar o el que no pots ensenyar. I és una cosa senzilleta, és una cosa petita, no? Ja el dic, crec que no necessite fer un gran manifest. Bé, pues això ho dic, pues, pels escriptors, pels filòsofs, pels sociòlegs, o no sé. Jo em dedique a contar cosetes xicotetes de la meua que em passen a mi, que les estic vivint jo, i contar-les d'una manera divertida per a passar... Perquè, ojo, igual que amb el tema està en poder passar-se bé de tant en tant. Mm-hmm. El món ja és una merda, el ratet que anem al teatre, que siga per a moure consciències, però sobretot per a passar-se bé. Per a riure és un ratet i ja està.
I aquest espectacle juga molt, com la majoria d'estenaps, a la improvisació, sí, al plantejament, sí, la creació d'un estenap, és allò... Posar-se a casa, fer un guió o fer un esquelet a partir de temes que es poden comentar i deixar la improvisació a la resta, que depèn de quin lloc, en depèn de quin públic, sí, surtin coses que no surten el dia d'abans i que no sortiran el dia després.
Crec que això també està molt obert a depèn de l'artista. Vull dir, jo tinc companys que fan stand-up i que són gent molt de guió, són,
sí,
d'escriure els seus acudits o els seus i després portar-los al públic. És veritat que la meva manera de crear sempre està molt vinculada a... Jo desenvolupe les idees i desenvolupe... A vegades escric els textos,
sí,
però després a mi em pot molt el aquí i ara, el moment en el que està passant. Entonces, jo vaig, d'alguna manera, el senyor de la comèdia, des de que el vaig començar fins ara, ha anat evolucionant i ha anat creixent i he anat descartant coses que o ja no m'interessen, o ja no funcionen, o ja no... I en venen de noves, perquè pues perquè estem vius, perquè a mi em passen coses tots els dies. I llavors, bueno, jo vaig acoplant-me molt. Sí que és veritat que hi ha gent que ve a veure'm moltes vegades, que jo sempre penso, tio, no esteu avorrits de veure'm. I sempre em diuen, no, és que sempre és diferent.
Sempre hi ha alguna cosa diferent. Tenen raó, sempre deu haver alguna cosa diferent, no?
Sí, perquè, bueno, perquè mai tens, de repente tens algú en el públic que el dona un joc que la nit anterior no t'havia passat, o de repente ese dia estàs d'una altra manera i contes les coses des d'un altre lloc, sense voler, no? O vas descobrint coses noves. Això en el teatre també passa. Passa que en un teatre tu estàs més lligat a un diàleg, amb un company, tu no pots improvisar perquè estàs fotent el teu company.
No sé fins a quin punt un ha de tenir un cabàs de recursos per tot. O sigui, dins d'aquest repte diari de l'estanap, arriba un moment en què dius, ostres, aquí m'ha passat alguna cosa que jo ara, a veure com me'n surto d'això.
Sí, sí, home, i tant. Vull dir, és que passa de tot. És que tu estàs quan actues pels pobles en estiu i de sobte sona el campanar, pues, que no pots obviar que el campanar està sonant i està fotent el teu acudit, o que un nano tira un petardo perquè són festes, o que hi ha xiquets sols en primera fila i els pares no es fan ni cas. Hi ha moltes coses que... Clar,
Personalment, l'entorn que més li agrada a la Maria Juan a l'hora de treballar, quin és? És teatre?
Depèn. Home, és veritat que el teatre, ara quan arriba setembre, jo tinc unes ganes d'anar a Sitges el diumenge que ve, perquè de sobte tornes a estar recollida en un teatre, les llums són les que tu vols, no les que el poble t'ha posat, o no les que el rider, tu havies demanat un rider, però...
Després passa el que passa.
Quan vas a... Home, jo vaig a pobles molt menudets, perquè a mi m'agrada anar a pobles menuts, vull dir, jo... No vull que un poble es quede sense cultura per fer de no poder pagar-la. Entonces, si ho has de fer més econòmic de fer un rider molt més menut, pues el fas. I moltes vegades he actuat en els llums de la piscina o en els llums del carrer. Quan jo ara vaig al diumenge a Sitges i el rider ja és el que jo vull i la gent ha pagat una entrada per vindre, això fa moltíssim.
Sí.
Perquè no és igual que tu estigues en el carrer i t'encontres a la monologuista per ahir, que tu no contaves amb ella, o... a que tu has pagat una entrada perquè vens a veure'm a mi. Tu vens amb una altra predisposició. Tu vens concretament a veure'm a mi. Llavors, clar, tot és com... Setembre és com tornar a la comunitat del teatre. No? Teatre és superbonic.
L'estanap és un gènere per platees petitetes?
Jo penso que no, eh? Jo penso que no. És veritat que quan de sobte tornes a fer teatres petits, tu tens una proximitat amb el públic que el permet fins i tot veure les cares. Bueno, no ho sé. I a més, saps què passa? Que com jo, si la gent està molt lluny o és molt gran, jo baixo i em moc el públic i vaig, no ho sé.
Quan allò comences, que a vegades espanta més d'una, eh? Ai, que baixa!
No, però jo sempre soc super respectuosa amb el públic. No posaria mai aquesta moda que hi ha ara de generar el monòleg a partir de les preguntes que li fan al públic.
No.
Jo, està tot bé, cadascú que faci el que vulgui, però reconec que no va amb mi. Vull dir, jo tinc el monòleg fet. Altra cosa és que al principi jo estic sola i jo necessite veure-ho. Hi ha vegades que vaig ser com per abraçar algú o com per veure com van vestir.
Sí.
O veure quin tipus de públic és, l'edat que tenen, xerrar una mica amb ells, perquè em sembla que és com arribar a un lloc nou i pensar, ai, no us conec, jo vaig. I xerrem una mica, i després jo ja puja, però després jo ja puja a fer el monòleg. O sigui, el públic ha vingut a veure un monòleg, no a que jo improvise sobre la marxa. Vull, crec que hi ha que, no sé, hi ha que portar un... La gent es pensa que jo estic improvisant moltes vegades. Però ja li dic jo que això està més medit i més comptat i més preparat. Clar, totalment.
11:44, una darrera, Maria. En la vida de cada dia, això de ser una comediant amb estadà, com es porta? Hi ha una certa obligació de sempre fer bona cara, riure, ser enginyós en tot moment, no sé què. Això
pesa... Jo crec que això, amb els anys s'aprèn a que no pots estar tota l'estona ahí, perquè no podem estar en, no podem estar tota la vida enfadats, ni podem estar tota la vida enamorats, ni podem estar tota la vida en un orgasme perpetu, no? Per tant, no podem estar fent riure tota l'estona, perquè no és real. Llavors, jo he après a escoltar-me molt bé, a medir molt bé les meues energies. Jo soc una tia amb energia, no m'has vist com xarre, si no paré de xarrar. S'han fet tu i jo així 40 minuts i no s'han enterat. Llavors, amb els anys, aprens a en quin moment estàs, on estàs en cada moment.
I el públic ho accepta, això?
A ser molt fidel. No, clar. El que passa és que això no lleva que després, quan la gent et veu pel carrer, pues bueno, jo què sé, els fans volen una foto amb tu.
Sí.
No, pues perfecte, eh? Pues, però això jo també penso que forma pues, part de la meva feina, no? No em costa res en aquest moment ser amable. Això sí, jo no puc estar fent el pardal i fent riure tota l'estona. Jo, quan acabe l'espectacle, he acabat l'espectacle. I em faig una foto amb tu, però no continuo en la juerga amb tu, perquè no estic treballant. També és veritat que suposa que si eres molt conegut, jo és que soc una tia, a mi no, jo no vaig pel carrer amb la gent demanant-me fotos. Sí que és de veres que a vegades pues, et demanen que facis, saps? Fes-me un monòleg i dic, arregla'm tu la dent, si eres dentista.
Està clar.
No, saps? O...
Està clar.
Però crec que amb els anys vas aprenent en cada moment en què estàs, no? I un professor no va per ahí donant matemàtiques quan fa pel carrer.
Evidentment. Tampoc li demanen autògrafs, probablement, eh?
Efectivament. Jo la comèdia me la reserve tota pel diumenge que ve a les 8 de la vespre.
Diumenge, fàcil de recordar, diumenge 8 de setembre a les 8 del vespre, la senyora de la comèdia,
correcte,
Maria Juana Sitges, en el marc del festival Sitges dona art en femení. Maria, un plaer, gràcies.
Ha sigut un gustet xerrar amb vosaltres. Ens veiem el diumenge.
Que vagi molt bé. Gràcies, Maria. Adéu-siau.
Vinga. Adéu.